L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, llevat dins la pasta. Llevat dins la pasta, un programa de Ràdio Estel ideat i produït per la Pastoral Obrera de Catalunya.
Bona tarda, benvingudes i benvinguts a un nou programa del Llevat dins la pasta, un programa de Ràdio Estel que pretén aprofundir en la realitat del món del treball que vivim, una realitat que ens interpel·la i ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. Aquest programa el podeu escoltar tots els divendres a 6:15 de la tarda i també tots els dissabtes a 6:00 de la tarda. A banda, també el podeu trobar a la secció Ràdio a la Carta del web radioestel.cat. Des de la passada tardor, una exposició està sacsejant les nostres consciències. Es diu Activistes per la Vida, gràcies a l'Associació Solidària entre Pobles i al fotògraf i reporter internacional Gervasio Sánchez, la tenint al nostre abast a l'Arts Santa Mònica, de Barcelona. En aquest Museu de la Rambla Santa Mònica romandrà fins al 14 de març de 2021. Què i quan sabem sobre aquelles persones germanes nostres que viuen i es deixen la vida per la cura dels territoris que habiten? Per què ens parlen del bon viure i no pas del viure millor? Què ens du a referir-nos als seus països com a països pobres? Per quina raó no els nomenem com a rics o, en tot cas, empobrits? Què tenim a veure-hi totes i tots? Avui, per parlar-nos d'aquesta enriquidora i interpel·lant exposició, per acostar-nos les respostes als interrogants que us acabem de compartir, tenim entre nosaltres en Jordi Rubió Sendra, que és treballador i activista i membre de l'Associació Solidària entre Pobles. Bona tarda, Jordi.
Bona tarda i moltes gràcies per convidar-nos.
Agraïm molt la teva disponibilitat per compartir vida amb les persones oients del nostre programa Ràdio Estel i també que agraïm molt que ens hagis facilitat la realització d'aquesta entrevista. Al plafó on definiu Entre Pobles, ens dieu, tu també formes part d'aquesta història. Digues-nos, Jordi, què és Entre Pobles?
Bueno, primer que tot us volíem agrair profundament que ens dongueu veu i visibilitat per parlar de l'exposició Activistes per la Vida. Hi ha molt d'esforç darrere d'aquesta exposició. Nosaltres teníem pensats diverses activitats paral·leles a l'exposició que de moment no estem podent realitzar. I llavors, aquests programes de ràdio o de televisió doncs són superbenvinguts. Moltes gràcies.
Doncs moltes gràcies a vosaltres.
Entre Pobles és una associació de solidaritat internacional, independent, feminista i de base activista, que va néixer el 1988 dels comitès de solidaritat amb Amèrica Llatina. Tenim, doncs, 32 anys d'història activista a través de la cooperació solidària, l'educació transformadora i la incidència política. Cooperem amb els moviments socials, feministes i ecologistes, comunitats camperoles indígenes, en la lluita pels drets humans i la justícia global. Perquè us feu una idea, les línies de treball, més o menys, les podem dividir en tres feminismes. Per exemple, treballant perquè les dones puguin ocupar llocs claus a les organitzacions o processos on participin. La segona línia seria la de sobiranies, no? Promovent la sobirania alimentària, des d'horts ecològics amb mires d'autogestió territorial fins a productes ecològics per l'exportació de comerç just, o la línia de drets humans i justícia, com doncs, formant i empoderant comunitats camperoles indígenes afectades per l'explotació de petroli als seus territoris, per exemple, i aquí el treball sempre té un mirall aquí, a l'estat espanyol i a Europa, per exemple, en aquest cas, amb una campanya global contra la Texaco. La idea seria que sempre treballem acompanyant les organitzacions de base per al seu empoderament, no? Perquè siguin actors que puguin contestar i donar forma a les seues opcions de vida. I el treball que fem té una base d'equilibri entre els treball que fem als països empobrits i el nord global. No entenem la cooperació al sud, per exemple, sense prendre responsabilitats aquí al nord. Per tant, actuem aquí decididament fent educació, sensibilització, incidència, denúncia, busquen una transformació social i una major igualtat.
I com vau connectar amb el fotògraf Gervasio Sánchez per fer aquesta exposició?
En Gervasio, soci d'Entre Pobles des de fa molts anys i amic personal d'algunes persones històriques de l'entitat. Crec recordar que en un dels viatges que va fer Amèrica Central es va posar en contacte amb un cooperant que tenim allà i van començar a lligar caps mentre estaven parlant de la situació de conflicte que es viu al territori. Quan el Gervasio s'adona de la virulència dels conflictes que s'hi viu en Amèrica Llatina, no? Que són comparables amb les situacions de guerra i de postguerra que ell està més acostumat a cobrir, doncs comencen a obrir possibilitats de treball conjunt. Hi havia hagut gent a l'entitat que sempre ens havia dit, des de que jo tinc coneixement entre pobles, que hauríem de fer alguna col·laboració amb el Gervasio, i aquest va ser, diguem, el moment clau, no? Quan es troba a terreny amb una cooperant nostra. Ja coneixíem molt dels treballs el Gervasio anteriorment i de seguida veiem la projecció internacional que li pot donar aquesta crua realitat, sobretot per arribar a aquells espais, o sigui, arribar a un públic més ampli i aquells espais que normalment costa més accedir-hi des de les organitzacions de solidaritat com Entre Pobles, no?
El proppassat dia 10 de desembre tornàvem a celebrar el Dia Mundial dels Drets Humans i a l'exposició d'Entre Pobles, tot descrivint les violacions d'aquests drets, aneu a les causes. Quina diferència hi ha entre terra i territori per a cosmovisions, podríem dir, diferents, almenys en part a les nostres?
Pels pobles indígenes el territori és la pròpia casa, diguem, no? Concebuda d'una manera integral i indivisible. És allà on passa la vida, podríem dir, on s'hi troben els béns naturals dels quals poden disposar, medicines, llocs sagrats, mestres. És a dir, el territori és on s'hi permet la plenitud de vida i la continuïtat històrica dels pobles que representen. L'espiritualitat, el desenvolupament social, cultural, econòmic i polític i humà, vinculat a la cosmovisió, que consisteix en mantenir una relació profunda amb la Mare Terra. És una visió, diguem, molt més complexa que la que tenim nosaltres, podríem dir, actualment, no? Per exemple, deia un indígena del Cauca, llegia fa poc, que deia que para nosotros el mundo no es algo que se pueda dividir en casillitas, sino que es algo integral, con todos sus componentes, con todo lo que existe en la naturaleza, con lo que produce en ella y en su relación con los conocimientos. Nosaltres aquí tenim una visió molt més parcial, no? I aquestes casillites que nosaltres dividim la terra i el territori, no? És quan decidim, digueu, aquesta muntanya per explotar-se mineria, sense tenir en compte tot el que hi ha al seu voltant.
Quines diries que són les venes obertes que poden tenir aquests pobles?
La història del saqueig constant dels territoris d'Amèrica Llatina, com va narrar Eduardo Galeano en el seu llibre, continua el dia d'avui. Tenim territoris rics en matèries primeres, minerals, etc., que generen pobresa a l'hora de ser explotats. Ell parlava de la pobresa de l'hombre com a resultat de la riquesa de la tierra, en la primera part del llibre, crec. El model de desenvolupament que se'ls proposa és el neoextractivisme, que, com teoritza el Godinas, orienta l'economia cap a activitats d'explotació de la natura per obtenir recursos no processats per l'exportació. Petroli, palma africana, soja, només per nombrar-ne alguns. Heu de pensar que hi ha territoris on el 80% està concessionat a diferents empreses extractivistes. Són territoris amb un alt nivell de pobresa, més que la mitjana del país. I és que, com deia el Galeano a la segona part del seu llibre, el desenvolupament és un viatge con más náufragos que navegantes. Alhora, els propis governs locals... Disculpa.
Sí, no, que deia que estava fent referència al llibre d'Eduardo Galeano, Les venes obertes de Llatinoamèrica, no?
Exacte, sí. Alhora, ens trobem que els propis governs locals dels territoris concessionats no en saben res d'aquestes concessions i només quan entren les màquines, moltes vegades és quan se n'assabenten. Les campanyes d'informació i presa consciència que es proposen des de les organitzacions, comunitats, pobles indígenes, són contestades amb repressió, criminalització i persecució per part de l'Estat i els seus exèrcits o de les empreses amb els seus guardes de seguretat. I des dels mitjans de comunicació normalment s'estigmatitza i ridiculitza les posicions dels pobles indígenes. No? Per exemple, hi ha hagut països on se'ls anomenava los ignorantes sentados en una montaña de oro. ¿Cómo va a ser que ellos decidan su propio desarrollo, no? Una visió totalment colonial i racial.
Activistes per la vida, per exemple, a l'exposició de la que estem parlant, Carregueu de dignitat les dones, de Sepur Zarco, no sé si ho dic bé, i moltes altres que han patit una de les més cruels estratègies de guerra, com és la violació. Explica'ns una miqueta més.
Sí, durant la guerra civil que va patir Guatemala per 30 anys, 36 anys, les dones indígenes van patir violacions sistemàtiques i van ser fins i tot esclavitzades en diverses comunitats on l'exèrcit hi tenia destacaments o els territoris que controlava. Aquest va ser el cas de Sepur Zarco. Aquestes pràctiques eren habituals. Les dones sempre han patit la doble o triple discriminació, els seus cossos han sigut considerats botins de guerra. A l'exposició les hem volgut significar perquè les pràctiques de violència vers les dones continuen donant-se en territoris, en els territoris en conflictes on, en projectes extractivistes. O sigui, podríem parlar del contínuum de la violència contra les dones, visibilitzant la forma en què s'expressa la violència en la vida de les dones de manera continuada en l'espai i en el temps. No són fets aïllats, doncs, ni es poden circumscriure només a llocs determinats i a moments determinats. En aquest cas, les dones de Sepur Zarco van lluitar per obtenir justícia al Tribunal Suprem de Guatemala i van aconseguir la condemna de dos exmilitars per delictes de lesa humanitat i la concessió de 18 mesures de reparació pels sobrevivents i les seves comunitats. És un humil homenatge a la seva valentia, a la seva constància i a la lliçó que ens donen a la resta a l'hora d'emprendre les lluites que han de durar una vida sencera.
Recordem que esteu sintonitzant el programa El llevat dins la pasta a Ràdio Estel i estem entrevistant en Jordi Rubió Cendra, treballador i activista, membre de l'Associació Solidària Entre Pobles. Ell ens està donant a conèixer l'exposició Activistes per la vida, nodrida de la qualitat humana i professional del fotoperiodista Gervasio Sánchez Fernández i un dels canals més interpel·lants de les campanyes de sensibilització d'Entre Pobles. Què en destacaria Jordi, de la teva caminada amb en Gervasio per Honduras? Honduras, que diuen que és el país
Bé, sí.
més perillós del món perquè fa a l'activisme ambiental.
Exacte, sí, i ho vam poder comprovar. Vaig tenir la sort d'acompanyar-la a Honduras durant 3 setmanes en una de les visites que va fer a Centroamèrica per l'exposició. Vam estar recorrent diversos territoris remots, acompanyats de lideresses comunitàries o amb periodistes a les grans ciutats. Totes elles estaven amenaçades. Són els perfils que avui teniu a l'exposició de la qual estem parlant. La impressió de conviure aquests dies amb el Gervasio i amb la realitat és que veure un professional acostumat a aquest tipus de vivències i acompanyaments. Darrere de cada una de les persones amb qui parlàvem hi havia una muntanya de dignitat i valentia per sostenir les situacions que estan sostenint, no? De rebel·lia i de denúncia i alhora d'amenaça. I el Gervasio, diguem, feia créixer aquestes muntanyes de dignitat amb les seves fotos. Jo vaig poder ser partícip d'això i n'estic molt agraït. Recordo els viatges llargs en cotxe amb ell, on sempre explicava anècdotes dels seus viatges anteriors. Viatja moltíssim, 4 o 6 viatges llargs per any i són viatges difícils perquè estàs en contacte amb els horrors de la guerra, la postguerra. Jo diria que és un tot terreny. Una anècdota així, que una de les nits vam estar en una zona d'explotació il·legal de fusta i vam dormir a casa d'un defensor que li havien mort el pare i el germà dies abans, i on el dol era recent i les agressions no se saben. Dies abans havien despertat amb un gall d'indi, per exemple, degollat a la porta, i dies enrere havien posat foc al voltant de la casa. Nosaltres ens vam quedar a dormir a casa d'aquest senyor perquè ens ho va demanar l'organització que estàvem acompanyant, que ens estava acompanyant al lloc a Honduras, perquè havia de ser com una injecció de moral i d'energia per ell i per la comunitat, la presència de dos internacionals allà. I recordo que la nit quan vam anar a dormir a la casa van aparèixer dos jovenets de la comunitat que guardaven la casa per la nit amb unes armes, amb unes escopetes, no? I bueno, doncs la veritat és que feia certa por quedar-se a dormir allà perquè no sabies què podia passar. I aquest és el seu dia a dia, no?
Sí, sí, tant, déu-n'hi-do, totes les situacions que us heu trobat i vosaltres durant un temps, no? Però, clar, les persones que viuen allà, doncs, s'ho troben, això, cada dia. Al Llevat dins la pasta, Jordi, fem ràdio social. Hem vist a través de la vostra exposició també el risc que corren periodistes i comunicadors i comunicadores comunitaris. Per què aquesta por a saber-se la veritat sobre el que succeeix a les comunitats que defensen el seu territori? Què és el que hi ha en risc aquí?
Suposo que la impunitat amb la que treballen i es mouen té a veure també amb el paper dels mitjans de comunicació per construir aquesta impunitat. En la mesura que els mitjans expliquin les realitats que s'hi viu als territoris, més gent s'hi pot sumar a la defensa de les causes justes, que de vegades mouen fins a poblacions senceres i, per tant, veurien perillar, doncs, primer les seues inversions i veure's assenyalats en la seva violació sistemàtica als drets humans, per exemple. I això, per això els periodistes que expliqueu les veritats d'allò que passa realment estan tan amenaçats. Penseu que a Catalunya, que jo sàpiga, hi ha diversos programes d'acollida de periodistes d'investigació amenaçats, com el PEN Català, amb qui hem tingut relacions darrerament, amb un programa de defensa de defensors a Centroamèrica, i també hi ha un programa de l'Ajuntament de Barcelona que acull periodistes mexicans a través de la taula per Mèxic. Així és un clar símptoma de que estan fortament assenyalats.
I que el periodisme en altres països és posar-se, exercir el periodisme és posar-se en risc la teva pròpia vida.
Exactament.
Alhora, el Llevat dins la pasta som un programa de la Pastoral Obrera de Catalunya. Quin diàleg podem establir, o en altres paraules, què ens demaneu als col·lectius i entitats solidàries de base? Com podem estendre el poble a poble a Catalunya i arreu?
Per nosaltres el treball de formigueta als barris, pobles i els diferents espais de vida que habitem és bàsic. Per allò d'anar sembrant localment llavors de justícia, de compromís i ajudar les generacions que pugen a la presa de consciència de les injustícies globals amb qui convivim, no? Diem allò de sembra local converteix la lluita en global. Diria també que no és fàcil, doncs de vegades no som del tot conscients dels privilegis que tenim pel fet d'haver nascut blanc, home, per exemple, en el meu cas, aquí al nord global. Ara, per exemple, la pandèmia ens col·loca, veiem com la natura ens col·loca al nostre lloc, no? On de sobte els privilegis comencen a trontollar i ens sentim totes i tots més fràgils. Són moments que hem d'aprofitar per fer més reflexió, per fer més comunitat, per establir aquests diàlegs i obrir-los cap al sud també empobrit, perquè tenen aquesta fragilitat i aquesta construcció col·lectiva d'espais molt més a flor de pell que nosaltres, o sigui, porten molt més anys. Diria que hi ha molts racons del sud global on el capitalisme encara no ha ficat els seus tentacles i, per tant, les formes de vida es mantenen molt més comunitaristes i jo crec i creiem entre pobles que hem d'anar cap aquí.
Concreta'ns per acabar, Jordi, alguna de les vostres propostes des d'Entre Pobles que ens conviden a actuar. Què podem fer nosaltres? Breument, perquè ens queda poquet temps ja.
Nosaltres ara mateix, com que hem identificat un dels actors d'aquestes agressions de què parla l'exposició, les grans empreses transnacionals, estem treballant amb diferents entitats aquí a Catalunya per construir un centre diguem, de drets humans i empresa, de vigilància de l'acció de l'empresa catalana a l'exterior. Això s'ha entrat com una proposta de llei al Parlament i estem treballant perquè sigui aprovada. És una iniciativa que pivota al voltant de la Federació Catalana d'ONGs i s'hi pot sumar qualsevol persona. I després també estem treballant molt fermament amb l'estudi de lo que són els tractats de lliure comerç, que són, bueno, que venen a dictar, diguem, la normativa que regula el comerç entre regions d'Amèrica Llatina i d'Europa, i normalment les clàusules que allà s'imposen doncs són clàusules que penalitzen amb molt les poblacions locals d'Amèrica Llatina. Hi ha una campanya en marxa i també si podeu sumar.
Doncs moltes gràcies, Jordi Rubio Sendra, treballador i activista, membre de l'Associació Solidària Entre Pobles. Gràcies per haver-nos donat a conèixer l'exposició Activistes per la Vida, l'ànima de la qual respon al bon fer d'en Gervasio Sánchez i de la vostra associació, i que es pot veure a l'Art Santa Mònica. El nostre agraïment per aquest temps compartit amb Llevat dins la pasta. Bona tarda.
Bona tarda.
Llevat dins la pasta. Un espai de Ràdio Estel per conèixer millor el món del treball i la doctrina social de l'Església.
Un dels nostres objectius al Llevat dins la pasta és fer-vos descobrir o redescobrir la doctrina social de l'Església, un compendi de textos creats al llarg de la història de l'Església que expressen el pensament sobre les diferents realitats humanes i socials que s'han anat plantejant a la llum de l'Evangeli.
Diu el Papa Francesc a la Fratelli Tutti número 169. Cal pensar en la participació social, política i econòmica de tal manera que inclogui els moviments populars i animi les estructures de govern locals, nacionals i internacionals amb aquell torrent d'energia moral que sorgeix de la incorporació dels exclosos en la construcció del destí comú i, al seu torn, és bo promoure que aquests moviments, aquestes experiències de solidaritat que creixen des de baix, des del subsòl del planeta, conflueixin o estiguin més coordinades, es trobin, però sense trair el seu estil característic, perquè ells són sembradors de canvi, promotors d'un procés en el qual conflueixen milions d'accions, grans i petites, encadenades creativament, com en una poesia.
A través de la secció Per aprofundir-hi oferim un seguit de recursos per endinsar-se una mica més en la temàtica tractada. Esperem que aquestes eines ens ajudin a reflexionar i a actuar.
Per aprofundir-hi, a Llevat dins la pasta, proposem aquests recursos.
Us recomanem que feu algunes cerques a internet, com per exemple el butlletí d'Entre Pobles de desembre de 2020 i que busqueu entre les pàgines 8 i 11. Ho podeu trobar al web d'entrepobles.org. També l'entrevista que a TV2 es va fer a Gervasio Sánchez i a Montserrat Carrillo, font d'Entre Pobles. Ho podeu trobar a la web de Ràdio Televisió Espanyola a la carta, amb la cerca Exposició fotogràfica sobre activisme de Llatinoamèrica. També un reportatge del País sobre l'exposició. Podeu fer la cerca també buscant amb Gervasio Sánchez, amb el mot Gervasio Sánchez. I una altra actuació en la qual en Jordi Rullo Sendra va representar Entre Pobles va ser Acción Ecológica Cierre Ecuador. També podeu consultar el llibre que porta el mateix nom que l'exposició, Activistes per la Vida, de Gervasio Sánchez, publicat per Editorial Blume 2020. Fins aquí el programa El llevat dins la pasta, impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Ens podeu escriure al llevatdinslapasta@radioestel.cat. Us han acompanyat a les vies de so en Jordi Carretero i a la conducció del programa Àngela Rodríguez. Us agraïm la vostra atenció i us esperem a la sintonia de Ràdio Estel el proper divendres a 6:15 de la tarda o bé el dissabte a 6:00 de la tarda. Fins llavors, bona tarda i bon cap de setmana. Thank you.